Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judit Caselles. Rússia abandona el Consell d'Europa perquè considera que els països de la Unió Europea i l'OTAN són hostils amb Moscou. En una nota del Ministeri d'Exteriors que ha publicat l'agència oficial russa, explica que la resta de països del Consell d'Europa continuen el seu camí cap a la destrucció d'aquesta institució i de l'espai humanitari i legal comú europeu. A més, consideren que el Consell abusa de la seva majoria per imposar els seus punts de vista. L'anunci arriba just quan fa una hora que ha començat la reunió entre els ministres d'Exteriors d'Ucraïna i de Rússia. La trobada amb mediació turca se fa a la ciutat d'Antalya. A més, els dos ministres hi assisteix el seu homòleg turc. La reunió arriba hores després de l'atac a l'hospital infantil de Mariupol per part de l'exèrcit rus que ha provocat la condemna internacional. I a casa nostra, el govern considera que la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'enviar a judici l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i tres exmembres més de la mesa és una mostra més de la repressió cap a l'independentisme. Sílvia Muñoz, bon dia.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha titllat de surrealista la decisió del TSJ d'enviar a judici al conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i també expresident de la Mesa del Parlament, així com a tres exmembres més. Ho ha manifestat en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
El volen inhabilitar perquè, com a president del Parlament, va permetre que el Parlament es parlés. D'acord. Doncs jo crec que això ja ho diu tot. I em sembla que això indica que per part d'alguns sectors de l'Estat la repressió no s'atura. I això és molt evident, no? I en aquest sentit, doncs, és molt, 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 molt lamentable.
Un dels punts de discussió que hi ha aquests dies al Parlament és sobre el cos de Mossos d'Esquadra, si ha de tenir un control extern més enllà del que fa el síndic de greuges. En aquest sentit, el conseller d'Interior ha assegurat que estan oberts a que això pugui passar.
Gràcies, Sílvia. I a Guissona, a Lleida, hi ha la comunitat d'ucraïnesos més nombrosa de Catalunya. De fet, un de cada set veïns és ucraïnès. L'alcalde del municipi, Jaume Ars, ha exposat en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel que encara no s'han escolaritzat els infants que ja ha acollit el municipi, però que esperen fer-ho a partir de dilluns de la setmana que ve. Aquesta tarda es reuneixen amb el Departament d'Educació per posar fil a l'agulla.
I nosaltres aquesta tarda tenim una reunió amb el Departament d'Educació per la setmana vinent, el dilluns, que puguin ja escolaritzar-se i puguin entrar a les aules ordinàries. No sabem de quina manera, no?
L'alcalde ha detallat que la franja d'edat més nombrosa és la de 3 a 6 anys. I la patronal de l'oci nocturn Fecalón qualifica d'oci low cost i de mala qualitat la proposta del síndic de Barcelona d'habilitar espais per al botellot. En un comunicat, la patronal assenyala que no estan en contra d'un oci alternatiu, però sí que remarca que el botellot és una de les principals amenaces que afronta el sector. En aquest sentit, assenyala que el primer que s'ha de fer és acabar amb la sensació d'impunitat dels que hi participen i ho compara també amb altres situacions com la venda ambulant. I ja ha arrencat una nova edició del festival Jazz Terrassa amb Alba Pujals i Rita Payés. Les dues artistes van inaugurar aquesta passada nit l'edició 41 del festival. En aquesta ocasió, noves veus del jazz i primeres espases de l'escena internacional es donen la mà en una cita que no podrà gaudir encara del tradicional picnic jazz, la proposta més popular del festival. Moment ara de la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El món del futbol es desfan elogis al Real Madrid després de la remuntada que els blancs, liderats per Karim Benzema, van protagonitzar ahir davant el totpoderós París Saint-Germain. La premsa esportiva europea obre els diaris mencionant la gesta blanca i a París posen en el punt de mira l'entrenador Mauricio Pochettino. El diari francès Le Parisien el considera el culpable de la inoperància del PSG durant la segona part del partit i en demana el seu cap. La impotència del París Saint-Germain la va escenificar el seu propietari, el xeic Nasser Al-Khelaifi, que segons ha recollit l'acte de l'àrbitre va baixar el vestidor dels col·legiats amenaçant-los per no haver xiulat el que creia que havia sigut una falta de Benzema al porter francès en el primer gol del Madrid. Aquesta acció podria acabar amb una sanció de la UEFA al Paris Saint-Germain. També Pochettino podria ser castigat en 3 partits per les seves queixes a l'àrbitre. En tot cas, el Madrid ja és a quarts de final de la Champions, igual que Liverpool, Bayern de Múnich i Manchester City, que també es van classificar ahir. Aquesta nit a les 9 juga a Europa al Barça. Ho fa el Camp Nou contra el Galatasaray en l'anada dels vuitens de l'Europa League. Encara en futbol internacional, ho acabem de saber, el Regne Unit ha congelat tots els actius de l'oligarca rus Roman Abramovich, molt proper a Vladimir Putin i propietari del Chelsea. Tot i així, el club anglès ha rebut una llicència especial per poder continuar amb la seva activitat esportiva a la Premier League. I acabem amb motor. Avui han començat els segons testos oficials de Fórmula 1 al circuit de Bahrein. La sorpresa del matí l'ha protagonitzat l'escuderia Mercedes, que ha tret a pista una evolució del seu cotxe que té uns pontons laterals mínims. És el monoplaça amb el que Lewis Hamilton vol tornar a regnar en el Mundial de Fórmula 1 que comença la setmana que ve justament també al circuit de Bahrein.
Gràcies, Xavi. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving Values Forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
7 minuts ara mateix que passen de les 11. Comencem nova hora plegats i ho fem competint i compartint amb vosaltres una bona lectura al darrer llibre de la periodista Anna Vallbona, on parla d'esport femení. Anna Vallbona és escriptora i periodista. Ha publicat les novel·les No sóc aquí i Jois i les gallines, entre d'altres. Col·labora al programa de literatura de Catalunya Ràdio Ciutat Maragda i escriu en diversos mitjans de comunicació, com el diari Ara i les revistes El Temps i Serra d'Or. Dirigeix i presenta el podcast Domini Màgic. I avui ha vingut al matí a Ràdio Estel a parlar-nos del seu primer llibre de no ficció. Elles competeixen, publicat per Ara Llibres, que per cert parla sobre l'esport femení. Un llibre on l'Anna recull testimonis, memòria, idees i literatura. L'obra compta amb dos epílegs de luxe de Gemma Mengual i Alexia Putelles. Anna, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Compartint aquest d'Elles competeixen. M'ha agradat molt, Anna.
Que bé, fantàstic.
Sí, 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 t'ho haig de dir. Amb o contra qui competeixen les dones?
Bona, perquè, és a dir, competeixen amb altres dones i això ho deixa clares algunes de les protagonistes del llibre. La Laia Palau diu, jo jugo amb dones, és a dir, contra dones, però després hi ha un rival invisible però que hi és de moltes maneres, que és la desigualtat, no? I la desigualtat que s'expressa amb, o que agafa formes molt diferents, és a dir, des de tenir pitjors condicions d'entrenament, des dels estigmes per fer tal esport o tal altre, les barreres en molts esports que es consideren més masculins. En fi, hi ha tot un seguit de coses i a vegades com molts detalls que poden ser molt significatius i que sovint doncs, no s'hi pensa, no?
Clar, Anna, clar, aquest és el primer llibre, ara ho dèiem, de no ficció, tot i que el que expliques en algun moment sembla de ficció.
Sí.
És això, no? T'hi has trobat, eh?
Sí, sí, sí. És a dir, la meva sorpresa també ha estat La meva sorpresa ha estat en començar a recollir aquestes històries, parlar, doncs, això, amb esportistes de tota mena i professionals de l'esport també de tota mena, que hi havia moments que dius, ostres, és que això és una història entre extraordinària i fantàstica o semifantàstica, sí, no? Hi ha moments increïbles, no sé, és que n'hi ha molts, però per exemple, quan una exjugadora de voleibol, la Marta Gens, em va explicar que ella havia jugat en pavellons de Turquia de voleibol amb només espectadors homes allà dins, clar, dius, ostres, això havia de ser primer per morir-se de por i després és al·lucinant que passés.
Clar, Anna, també en el llibre, com bé dius, recull testimonis de dones que competeixen en un esport que potser no és majoritari, però que les omple, ho dius tal qual, eh? Les evadeix o fins i tot les salva. I posem salva majúscules.
Sí, sí, sí. És que, clar, hi ha... El llibre també és una certa reivindicació del caire poliesportiu de l'esport, no? És a dir, ara en parlem molt de l'esport femení a través del futbol femení, però no tot és això. Hi ha moltes històries que tenen un mèrit especial perquè, doncs, hi ha esportistes competint en disciplines molt minoritàries, però com que allò és el que les apassiona, allò és pel que viuen, allò és fins i tot en algun cas, fins i tot, algú no ho diu així, el que l'embol la va salvar, que, no?, certes disciplines, doncs, elles s'hi troben, això, eixamplant-se, creixent amb aquell esport. Per tant, ostres, és molt interessant, no? I és molt interessant com competeixen, frueixen amb l'esport, encara que els focus vagin per un altre cantó.
Ara ho has dit, no? Encara que els focus vagin cap a un altre cantó i fins que no guanyen, no?, és quan es fan visibles. En parlarem d'això amb l'Anna Vallbona, que ens presenta aquest llibre, el seu darrer llibre. Elles competeixen de l'editorial Ara Llibres. Anna, a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè també hi ha un moment del llibre que dius, ostres, és que em vaig sentir aclaparada, no?, després d'escoltar algun que altre testimoni, no? Per què? Perquè també entenc que després digerir-ho, no?, i pair aquests testimonis... Deuria ser dur, no?, en alguns moments, Anna.
Clar, ha estat una feinada, és a dir, de vegades ens pensem que els llibres forts, bons, de veritat, són les novel·les, no? I que la resta dius, ai, és una cosa menor, doncs mira, no. I ho dic perquè per mi aquest no és un llibre menor justament per això que dius, és a dir, que tot el procés de fer-lo ha estat un viatge bastant increïble, que comença, doncs això, amb una vintena d'entrevistes i de documentació, recollir material i tot això, i després hi ha un punt que dius, val, i ara què em faig jo de tot això i com organitzo, com ho agipono, com el trencaclosques comença a encaixar. I també una mica hi ha la qüestió de dir, val, fes el clec i retrata fins i tot aquest impacte que a tu et provoquen aquestes entrevistades. N'hi ha una que la recordo molt perquè va ser una entrevista com molt particular quan estàvem confinades amb la Laia Palau, que això, que jo vaig tenir la sensació que, clar, suposo que tots anímicament estàvem una mica...
Ja tocat, no?
No, sí, no seria, diguéssim, el gran moment de la nostra vida.
Exacte.
I em vaig trobar, doncs, una esportista que és la bomba en molts sentits, però que, a més, és a dir, té una potència i una força que em va aclaparar, no? Mm-hmm. I que també et fa entendre el que és l'esport d'elit i d'alta competició, que el veiem sempre retratat amb homes, però que amb dones, clar, és de màxima exigència, també, i suposa molts sacrificis. No?
Bé, de fet, tu també, en el llibre, o sigui, ens confirmes que si el lector... t'acompanya en aquest viatge per les històries de l'esport femení, entra d'una manera i en surt d'una altra. I tu mateixa, al final del llibre, no?, dius que el llibre t'ha donat molt més del que t'imaginaves. Què t'ha donat a Elles competeixen?
A mi m'ha fet pensar coses que no havia pensat abans. I això és molt bonic. És a dir, jo començo aquest llibre sense apriorismes, en el sentit que, d'acord, penses, val, hi ha desigualtats, veurem quines, val, deuen ser esportistes que han fet grans coses, però tampoc hem de veure quines. Però quan arribes a les seves històries, i hi ha històries que realment et sorprenen molt, aleshores hi ha tot aquest procés de pensar, digerir el que t'han explicat, i llavors a mi m'han portat a pensar altres coses. És a dir, m'han portat a plantejar-me coses que no m'havia plantejat abans i mirar-me la realitat diria que de l'esport femení, però també pel que fa a les dones, en moltes situacions que ens trobem de manera diferent.
I a part també ara com l'esport femení, no?, que està de màxima, diguéssim, actualitat i de mica en mica, no?, podem anar, doncs es pot anar veient, diguéssim, els diferents rotatius de diversos mitjans. També expliques a l'Elles Competeixen, Anna, que als Jocs Olímpics del 92 a Barcelona, bé, ho explica una persona concretament, va suposar doncs un abans i un després, no?, per l'esport femení del país. És així, oi?
Sí. Sí, és allà van arrencar moltes coses, i aquest capítol, és a dir, és un dels moments en què parlo més, sí, de Barcelona 92, també amb algunes crítiques, evidentment, però me l'estimo molt perquè és un capítol que arrenca amb una història que justament crec que és l'esperit del llibre, també de anar a buscar allò que... És a dir, allò que els focus no van ensenyar. Els focus de Barcelona 92 van ensenyar el triomf del que en aquell moment les que ja tenim cabell blanc, recordem que se'n van dir les xiques d'oro, no?, les jugadores, sí, d'hoquei herba que van guanyar l'or. I parlo amb una esportista d'aquell equip, la Núria Oliver, que explica tot el recorregut anterior a Barcelona 92 fins a arribar a aquell triomf. I ella m'ho va explicar així, és a dir, que em va fer el capítol ella, no? I aleshores, aquí hi ha tot el context i algun volament que m'han donat i que m'han ajudat molt pel llibre de les periodistes Olga Viza i Mireia Vicente. I clar, l'Olga Viza explica grans moments del que significa Barcelona 92, d'aquell avió que torna de Suïssa, de l'Olga Viza fent, que vaja, hauria pagat per ser allà, fent les veus a dalt de l'avió, de la benvinguda a tothom en català, en fi, havia de ser fantàstic.
Olga Viza, bon dia.
Hola.
Bon dia.
Hola, Vallbona.
Hola, Viza, què tal?
Em sembla que heu d'acabar de, no?, concretar unes coses.
Sí, tenim,
fora micro,
tenim,
no?,
coses. Sí, vaja, sí. Saps que vindràs... Bueno, vindràs, estarem a la Garriga i presentarem el llibre allà. Sí.
El dia 7 d'abril, no?
Sí, ja, està fet.
Ja ho té el cap, l'Olga.
No, tot fixat.
Clar, Olga, tu ets un dels testimonis que recull aquest Elles Competeixes, l'Anna Vallbona. Com ha estat aquesta experiència de participar en aquell llibre amb l'Anna?
Doncs et diré la veritat, l'Anna i jo som veïnes, doncs ens veiem de tant en tant i fem la cervesa i patem la xerrada. I un dia va venir i em va explicar que volia fer això. I vam estar xerrant, no sé, jo crec que vaig xerrar jo més que tu per primera vegada, Anna.
No, ara estàs exagerant una mica, però no passa res.
Exagerant. El què?
No, que estàs exagerant una mica, però jo em deixo, no passa res.
No, vam estar xerrant, no sé, jo li explicava, doncs, dones que creia, i ell em anava fent preguntes. Jo sempre vaig pensar que d'aquella conversa i d'altres posteriors, doncs, ella parlaria... amb les dones esportistes. Jo mai vaig pensar que recollís el que jo li deia. De veritat, després m'ho va dir. Però... Estic llegint-lo, Anna.
No?
Ja saps, que a casa ens agrades tant com persona com escriptora. I m'ho estic passant genial. És que com escriu aquesta dona?
És una passada. Jo també li he dit, només d'entrada, dic que a mi m'ha encantat aquest llibre, Elles Competeixen. A veure, Olga, intentem fer un viatge en el temps i recordem aquest moment.
El Comitè Internacional Olímpic, reunit en sessió plenària a Lausanne, ha atribuït l'organització de Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de Vendée-Montmartre. À la ville de Barcelona.
Wow. És que és un moment, Anna, Olga, que a mi se'm posa la pell de gallina. Clar, tu com el recordes, aquell moment, no, Olga? Perquè en el llibre...
A mi, coita, que...
Tu vas retransmetre aquest moment,
Em demanen els moments, no sé, més... que jo recordo més de la meva carrera. Doncs aquest n'és un per una raó, perquè heu sentit la veu del Matías que ho estava fent en castellà, però el Martí Perarnau i jo estàvem fent la transmissió pel circuit català, en català. I estàvem en un habitacle de metre i mig per metre i mig, sense finestres, no veiem res, només el monitor. Però pels cascos, quan el Samaranch va dir Barcelona, ens va arribar tot el crit d'una ciutat, que estava concentrada a la plaça Catalunya. I aquell crit d'il·lusió va ser una de les coses més fantàstiques que jo he viscut.
Bueno, és al·lucinant, i aquesta, uau, la sort de poder-ho retransmetre, no, Ola? Clar, sí. 6 anys després va retransmetre Matías Prats, ho explica l'Anna al llibre, per Televisió Espanyola, sí. La cerimònia d'inauguració, que us va passar de tot, no?, com explica l'Anna al llibre, perquè em sembla que vau tenir problemes fins i tot per arribar a l'estadi olímpic, no?
Sí, es van oblidar de nosaltres.
Exacte. Què va passar,
exactament,
Ola?
Sí. Nosaltres, clar, a l'IBC, l'International Broadcasting Center, on estaven totes les teles internacionals, estava al carrer Lleida, bueno, la fira. I bé, nosaltres havíem de començar, si la cerimònia començava a les 8, crec recordar, no me'n recordo massa bé, eh? Nosaltres havíem d'estar a les 5 de la tarda a dalt per fer els previs, i connectaven amb nosaltres, i es veia com les anava omplint a l'estadi i tal. I bé, el Matías i jo, 4:45, sortim, i no hi havia... La muntanya estava tancada, no hi havia cap taxi, no hi havia cap bus, i tots els cotxes de producció s'havien destinat a altres persones. I el Matías i jo vam dir, ens falten 25 minuts per entrar en directe, vull dir, no podem posar la muntanya corrent, què fem? I vam veure que arribava un cotxe patrulla de la policia, i ens vam posar al mig del carrer Lleida, el vam aturar. I el Matías va treure el cap a la finestra i amb aquella veu que diu, agente, mire, necesitamos... No. I vam pujar amb la sirena, va ser una cosa bastant extraordinària.
Al·lucinant, eh? I el comença tu, que també explica l'Anna al llibre, no? Aquestes paraules del Matías, no?
Sí,
ho
he llegit.
És que és un donar-te pas maco, no?
És supermaco, no? I és com molt simbòlic, no? També, alhora. Hola.
És exactament això, és simbòlic. Perquè nosaltres no teníem previst res, vull dir, ja havíem fet 5 cerimònies i moltes vegades jo li deia, comença tu, o ell. Però ell tenia clar que... Perquè jo ho vaig viure des del minut 1 a Barcelona. A més, havia tingut una connexió molt important amb l'organització. I m'havien passat totes les caravanes del cinturó del litoral. Bé, clar. Perquè el de les obres això no s'explica. Doncs, en el moment que des del control central ens diuen 5 i parlant, el Matías va dir, empieza tu. I això em va semblar un acte de generositat. I no, la veritat és que no ho havíem pensat. Eh? I quan dius bienvenidos a los Juegos de Barcelona i sents el Mercury i la cavaller, dius, bueno, ja està, ja puc marxacar.
Ja tenim fet, això.
Mira, us pregunto a les dues, tant l'Anna, després d'haver escrit a l'Elles competeixen, com a la Olga, que em sembla que has viscut, bueno, que has pogut viure en directe 6 Jocs Olímpics, no? Ho explica l'Anna, tres d'hivern i tres d'estiu, Olga Biza.
Sí.
Vosaltres, com valoreu el moment que estem vivint ara mateix amb l'esport català?
Amb l'esport català?
Sí, amb l'esport català, amb l'esport... Sí, no, i en general, amb l'esport femení.
No, a l'esport olímpic jo crec que els Jocs Olímpics s'han de reinventar. Això per començar a parlar. I a més, crec que és necessari que... Perquè abans eren una excusa per transformar una ciutat. Hi havia objectius. Però després, tantes vegades hi ha una cosa que es diu el síndrome postpart, que aquells grans edificis, que aquells hotels i que aquells estadis es queden buits. Vull dir, això no pot passar. És a dir, que han de ser coses més rendibles. I a l'esport català, home, és que és una evidència. És que és una evidència. Vull dir, Catalunya ha estat sempre el bressol de l'esport a Espanya. D'aquí han sortit... aquí hi havia més mètode. Aquí hi havia molta afició. Aquí hi ha mar i es nedava. És a dir, és que ara no ens en recordem de molts noms, però el Santiago Esteve, la Maripau Coromines...
Exacte.
Aquí es va començar a nedar. Aquí es va començar a nedar. Aquí es va començar a fer gimnàstica. Aquí els Voltor van començar a córrer en moto. Clar, aquí hi ha molta gènesi,
sí.
Molta gènesi, i s'ha fet molt esport al carrer. I hem, des de fa molts i molts anys, la gent corria al costat de la platja. Mm-hmm. Vulguis o no, els catalans ho duien a l'ADN.
Totalment.
I, I ara estem recollint els fruits i ho estem veient, vull dir, és que no s'entendria. És com la selecció espanyola de futbol de Sud-àfrica, no? Qui era? El Barça. Era el Barça. No, per això estic fent una reivindicació. No, és que portem més triennis apostant per aquesta activitat.
Sí.
Vallbona, tu què dius?
Home, sí.
Vallbona. No, és a dir, jo, a mi em feies pensar també aquesta idea de que fins i tot diria que comencem a ser més conscients d'aquesta tradició, no? Comencem a ser més conscients d'on venim i que això, no? És a dir, en el llibre hi ha un moment que la Roser Tarragó, Vàter Polistella, em diu que clar que sap qui és la Mari Pau Coromines. Vull dir que potser això és també un dels canvis que hi està havent, tant en l'esport femení com en l'esport en general, però aquesta consciència de dalt, hi ha gent que ha llaurat abans de nosaltres i això hem d'aprendre i aprofitar d'aquell mètode, d'aquella experiència, d'aquelles històries, el que sigui, no?
I toca fer revista.
Ai, ara l'hem perdut, de l'Olga.
Explico el primer... Perdó?
Sí, que t'hem perdut que just el moment que...
El primer reportatge que jo vaig fer en ma vida...
Sí, que ho expliqueu al llibre.
Demanar qui era. És la Pepita Cuevas.
La patinadora,
la primera,
no?
Campiona del món a Espanya. Va ser 5 vegades campiona del món de patinatge de velocitat. I d'ella no ens en recordem. I era d'aquí. Perquè corríem a la recta de la Montjuïc.
Clar. Fem una cosa, Olga, un altre dia et convidem nosaltres al programa, perquè gràcies al llibre ja es competeix, bueno, gràcies, i la gran trajectòria d'Olga Vissa, però clar, has explicat unes anècdotes i una informació doncs, que volem treure-li... Volem fer-te més preguntes, Olga, per tant, un dia, si et sembla,
no, et convidem. Avui s'ha de parlar del llibre de
l'any. Això.
Veïn però, i no cal.
Però tu, d'aquesta manera, no?, has posat el teu granet de sorra en aquest Elles competeixen i que t'agraïm que hagis entrat aquí al matí a Ràdio Estel. Gràcies, Olga Vissa, per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Anna, ens veiem.
Ei, ens veiem. Moltes gràcies, eh? I moltes gràcies, Olga, perquè saps que aquest llibre m'has ajudat molt, moltíssim. Vull dir que gràcies.
Què va? Jo t'he escoltat i he après.
I tant. No, jo n'he après. Vinga, va.
Gràcies. Vinga. Clar, és que és important, no?, el que deies. Us heu escoltat, no? Clar, tu has escoltat tantes històries, no? Anna, que deies que al final després portar-los al llibre, no? I que prenguin aquesta força. A mi el que m'agrada molt és que també dius això, no? De dir, des d'aquell llibre en surts fent-te moltes preguntes, no? I és una mica la intenció. No?
Sí, és a dir, aquest llibre no té una voluntat allò exclusiva, de vaig explicar-ho tot, tots els debats són aquí. No, jo he anat a explicar històries i he anat a fer un de molts retrats possibles de moltes històries, que de molts anys, a més i d'edats d'esportistes i professionals de l'esport diferents. I a partir d'aquí, això, n'hauran de venir més. Però sí que és aquesta idea d'això, de portar coses una mica al debat públic, que crec que sí que cada cop... Que segurament aquesta és de les coses que han canviat, no? Que cada cop tots aquests temes, doncs, estan més presents.
Tu que reculls aquests testimonis de dones, no?, relacionades amb l'esport, Anna, en la majoria de casos les dones, clar, doncs tindran més dificultats per guanyar-se mínimament la vida amb l'esport. Potser en alguns casos fins i tot hauran de pagar, no?, per continuar la seva vida professional en l'esport. Però què diries o quin és el punt de connexió entre totes elles que les fa i que les empeny a continuar, no? I per què ho fan?
Clar, per mi és de maneres molt diferents i amb expressions esportives i maneres de fer també molt diferents. Jo crec que és l'apassionament per allò que fan. És a dir, moltes d'elles desprenen un entusiasme, una força i alhora una perseverança, molt important la perseverança, doncs molt gran, destinada doncs, a això, de dir que encara que jo em dediqui a un esport minoritari és que m'hi trobo tan bé que vull tirar endavant, encara que no nego totes les desigualtats que sé qui són, però no puc fer que això, diguéssim, em tiri fora de joc, perquè si no, doncs, ja no em posaria a saltar al camp o entrenar cada dia d'aquesta manera, no? És a dir, jo crec que hi ha una tossuderia, un entestament i portada per la passió, no? Per tant, també per això, ostres, són històries que això, que jo les veig i les he processat, diguem, com a històries de vida. És a dir, històries de vida que van molt més enllà de l'esport. Que no és allò o no he volgut fer una autoajuda de baratillo de vinga, va, si tu vols pots i alegria i som-hi tots. No, sinó, mira, hi ha un seguit de dones, d'això, d'edats molt diferents, que se n'han sortit d'aquesta manera. I se n'han sortit vol dir això, amb patiments, amb dificultats, obstacles, i no sempre guanyant-ho tot, o no guanyant res encara, no?
Per cert, si voleu escoltar més a l'Anna Vallbona, us recordem que demà a les 7 de la tarda, no, Anna? Tindrà lloc a la presentació del llibre. Elles competeixen a la llibreria Ona Llibres, al carrer Pau Clarís 94 de Barcelona, i a part aquesta presentació estaràs també molt ben envoltada, no?, amb una conversa amb Ramon Besa i amb la Gemma Ruiz.
Sí.
A les 7 de la tarda, eh?
No, pot ser molt maco, eh? Wow. I tinc molta curiositat per veure què li ha semblat a en Ramon Besa, no? Jo és un periodista que admiro molt, un periodista
referent,
esportiu,
no?
que me'l llegeixo sempre després d'un partit al Barça. I després la Gemma Ruiz, ens coneixem molt, però a més, ostres, ella també ha viscut de molt a prop aquest llibre i té una mirada, això, molt, molt àmplia de feminista, periodística, literària, que és molt interessant.
Anna Vallbona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat el llibre aquí al Matí a Ràdio Estel de Dou. Ha estat un plaer.
Gràcies, de veritat. I tant.
Doncs vinga, nosaltres seguim avançant perquè elles competeixen i competeixen en tot, en tots els camps. Ara parlarem amb Olga Ortiz, justament després de la pausa publicitària a l'Espai Plusvalua Dones, aquí al Matí a Ràdio Estel, de com influeix el lideratge femení a les empreses. En parlarem aquí, com dèiem, al Matí a Ràdio Estel, després d'aquesta breu pausa publicitària. Fins ara.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona, driving values forward.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Necessites ajuda psicològica? WIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb WIC.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. WIC Barcelona, driving values forward.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Somebody else, so I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know.
Vinga, va, que passen uns minuts, 4 minuts de 11:45. Seguim avançant el programa d'avui. Arriba el plusvaló a dones, ja sabeu que els dimarts i els dijous estan amb nosaltres, tot l'equip, al magazín, amb un espai on abordem un tema en relació a la dona, lideratge femení, a la salut, l'edatisme, la violència de gènere, entre d'altres temes. I avui... Olga Ortiz, bon dia.
Hola, bon dia, Mercè.
T'ha tocat, què ha passat?
Pues que la Mireia, que no para de viatjar, per tema de treball, clar,
sí?
Pues em va dir, avui estaràs amb la Mercè fent el programa Plusvàlua, dones.
Doncs vinga.
Molt bé, doncs aquí estic.
Clar, recordem que la Mireia, després de la visita al Parlament Europeu, està a Madrid, no, Olga? És una de les ponents, de fet, del Barcelona Women Acceleration Week. Clar, i avui, Olga, doncs... Clar, la Olga, jo ara fora micro li deia, dic, però clar, és que tu tampoc, o sigui, les Plusvàlua, dones, no teniu aturador, eh?
Perquè no parem.
Ahir,
no
quan parem. Vas arribar?
Jo no vaig arribar ahir a la tarda de Palma de Mallorca, del judici que es va fer sobre el tema d'aquelles víctimes que van parlar aquí al sí. programa. I vaig estar a Madrid al Congrés d'Advocats de Família, advocades. O sigui...
Imagina't. Advocada civilista i penalista, titulada en lideratge femení Olga Ortiz, membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya. Avui, entre la Olga i jo, doncs, farem tet a tet i amb altres convidades del Plusvàlua Dones. Per cert, Olga, avui de què parlarem al programa?
Avui parlarem d'economia i dona.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
I com sempre, abans de començar, us recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat, dimensió, premi Sapping TV, i avui l'Olga Ortiz ja ens ho avançava, eh? I tot l'equip del Plusvàlua Dones ens parlaran d'economia i dona.
Doncs bé, sí, Mercè, avui hem escollit la temàtica dona i empresa, perquè parlar de dona és parlar de dona dirigint empreses, i parlar de dona també és parlar de la sinergia que aquestes dones tenen dintre d'aquestes empreses. És parlar de liderar femení. Liderar-se és trobar-se amb la teva identitat, i per tant, si et trobes amb la teva identitat, és reconèixer les nostres capacitats. Moltes vegades ens diuen, què és liderar en femení? Liderar en femení una empresa, en aquest cas que estem parlant d'empresa, no és parlar d'un líder amb carisma, és reconèixer les nostres habilitats com a dones, les innates i les nostres capacitats, i posar-les a la pràctica. La presència de dones en els llocs de decisió i d'influència es poden dividir, Mercè, en 4 blocs. Avui parlarem d'empresa, però també està el tema política, universitat, institucions. En el tema d'empresa, avui les nostres convidades ens parlaran molt sobre les dones que ocupen llocs de treball i direcció, què és liderar en femení i què és el networking entre les dones. Pensa que des del 2017 teníem 31% de dones en llocs de decisió i ara tenim 39%. Des del 17 fins ara, un 8% més. Bueno, aquí estan les dades. I una dada que m'ha agradat, bueno, m'ha semblat curiós, agradat, no?, és que en la política tenim 728 alcaldes i només 219 alcaldesses. Encara ens costa liderar en determinats llocs. Però parlem de l'empresa. L'empresa i les quotes i com la bretxa salarial es veu a les empreses a través de les dones que cobren un 13% menys. És per això que volíem parlar avui de dona i empresa. Don't even finish that sentence,
babe. Doncs vinga, fent la introducció, avui hi ha el tema lideratge, economia i dona. Què et sembla, Olga, si ja donem pas, donem la benvinguda a la nostra taula d'avui. Ángeles Tejada, directora general de Public Affairs de Randstad i presidenta de la Comissió de Recursos Laborals i Recursos Humans de Foment del Treball. Què tal? Molt bon dia, Ángeles.
Molt bon dia.
I també donem la benvinguda a la Lola Tudurí, que és presidenta de SODAME, l'Associació de Dones Emprenedores. Què tal, Lola? Benvinguda, ben trobada.
Gràcies. Bon dia.
Clar, comencem, si et sembla, Olga, i li preguntem, aprofitem que tenim a l'Àngeles i a la Lola avui, si et sembla, Àngeles, comença tu, perquè fins a quin punt és important, doncs, que hi hagi un lideratge femení, no?, com ens estava explicant ara la Olga, les empreses.
És molt important, perquè, a més, tenim una forma de liderar, com heu dit abans, diferent que els homes, ni millor ni pitjor, és diferent. I llavors, el poder conjuntar el lideratge femení i masculí fa que les empreses siguin més fortes i, a més, que puguin liderar a tot el conjunt de treballadors, no només amb una part de treballadors. Si només es lidera amb una visió masculina, ens perdem una gran part d'empatia, de reconèixer que les dones treballem i liderem d'una forma diferent. Per tant, és bo que hi hagin líders dones i homes a tot arreu, a les empreses i a la política.
Lola.
Sí, estic totalment d'acord. A més, és un tema de justícia. Crec que és important. En aquest moment, tantes dones com homes estan molt ben preparades. Per tant, per què no? A més, estic totalment d'acord amb el que diu l'Àngels, que enfortim molt més les empreses, les organitzacions i, per suposat, el món polític i social en general.
La Olga ens avançava algunes xifres, no?, que ella mateixa deia, ostres, que m'ha cridat l'atenció, són impactants i que il·lustren molt. Àngeles, quines són les xifres quan parlem de dones al capdavant d'empreses?
Bueno, abans ho heu dit, tenim un 39% de dones directives en diferents càrrecs, moltes d'elles centrades en recursos humans, també és veritat, o amb responsabilitat social corporativa, però hi ha moltes dones, ara hi ha directores financeres, amb càrrecs molt potents dintre de les empreses. Evidentment, hem anat progressant en aquests anys i progressarem més. Sí que és veritat que hi ha un factor que a vegades ens dificulta, i és que en el moment de promoció, que normalment es dona entre els 30 i 40 anys, que és quan tu ja portes uns anys treballant i has desenvolupat una carrera, coincideix amb el període maternal. I això moltes vegades és un fre per moltes dones. O bé perquè renuncien a una promoció que els obliga més dedicació, o bé perquè redueixen a vegades jornades per atendre els nens. En definitiva, això a vegades dificulta moltíssim perquè la dona accedeixi. Què passa? Que llavors, quan tenim 40 anys, que és quan ja tindríem que haver accedit i promocionat, moltes dones potser s'han limitat a aquesta promoció, a vegades voluntàriament, perquè han volgut dedicar-se a la família, que això és un altre concepte. Però és veritat que és un percentatge important, un 39%. Hem millorat moltíssim, però tenim molt camí per recórrer,
Àngels, varien les xifres si ens fixem en la petita i mitjana empresa o si es tracta d'un consell d'administració de grans companyies?
Sí, sí, per descomptat. Les grans companyies, diguéssim, les companyies de l'IBEX són les grans companyies només tenen, dintre del Consell d'Administració, que és on es prenen les decisions, un 14% de dones. Vol dir que és un percentatge molt limitat. I amb les grans corporacions tampoc no hi ha moltes dones dintre de càrrecs directius, perquè a vegades els propis directius de la companyia elegeixen aquelles persones amb les que tenen més relació, inclusiu social. Molts homes decideixen quin directiu té que estar, doncs perquè es coneixen amb diferents eventos que ells estan. Les dones habitualment treballem i ens n'anem a casa i estem amb la família, fent menys networking, ens divulguem menys, i a vegades això fa que dificultin de que puguem accedir a càrrecs de molt alt nivell. I és veritat que si no hi ha directives a mandos intermitjos que han promocionat, difícilment arribaran a dalt de tot. És veritat que la mitjana i la petita, evidentment, la petita, les start-ups, hi ha moltes dones avui en dia. Per què? Pues perquè en aquest període més tecnològic també han accedit a moltes empreses petites que s'han creat de nou. Però, bueno, tenim molt camí per recórrer.
Molt camí, clar. Clar, Lola Tudurich i els estudis anava fent que sí al cap, amb totes aquestes afirmacions que feia l'Àngeles. Sí. Clar, vosaltres des de Sodame, recordem, l'Associació de Dones Emprenedores, sou pioneres, no, Lola, en connectar dones i empresa, no? Vareu començar, ni més ni menys, que fa 25 anys, per situar-nos.
27, ja.
Imagina't, 27 anys. Tu creus que ha millorat la situació després d'aquests 27 anys?
Bé, ha millorat, sense dubte. Quan varen començar érem 10. 10 persones a l'associació.
10, I ara?
I ara ens movem entorn a les 80.
Imagina't.
Amb baixes i altes, evidentment.
Sí, però és el que dèiem, les xifres, no, Olga, per lançar-les.
Clar, i una mica... estic totalment d'acord amb el que deia Àngels, que nosaltres tenim que treballar molt més el tema del networking i el tema de les relacions socials. Per què? Pues, perquè molts contactes, molts negocis, moltes operacions es fan prendre un cafè o una canya. És igual, el mateix, no? Llavors, nosaltres tenim que prendre consciència del valor. L'altre dia li comentava una sòcia nostra i em deia no puc anar perquè amb els fills, no sé què. anem a veure, dos vegades al mes, que tinguis una mica de temps per a tu i per al que t'hi agrada.
No fa mal, no?
I a part... No, però en les prioritats sí. Està al final de tot.
Bueno, és que una mica, no sé com va viure el 8M, aquest 8M, sí, però sí. Un dels, no, dels mantres que hauríem de tenir com al cap, Àngeles i Lola i Olga, seria una mica això de no renunciar i lluitar més per la corresponsabilitat, no?
Correcte.
No, en aquest sentit, no? De dir, sí. És que no hem de renunciar a res, no, Lola?
Per suposat.
Digues, Àngeles.
Saber corresponsabilitat amb la teva parella. O sigui, la família no és de la dona, la família és dels dos.
Sí.
Per descomptat, si la dona vol promocionar, que també és una opció personal,
clar.
I vol desenvolupar una carrera professional, té que saber repartir el rol de la família amb la seva parella. O sigui, no pot ser que la dona vulgui ser la superwoman, la supermami, la supertodo.
Exacte.
El que té que fer és decidir què vol fer. Si és una decisió personal i un opta per dir, escolta, mira, durant uns anys no vull promocionar, vull quedar-me a la meva llar, bueno, que sàpiga que després no ens podem queixar quan arribi a 40 anys de dir, home, no he promocionat. No has promocionat perquè has pres una decisió personal. Però si realment vols desenvolupar-la, el que tens que fer és repartir. La corresponsabilitat és l'única via perquè tu puguis treballar lliurement sense sentir-te culpable per no arribar al pediatre, al metge, al mestre. Fins que tu no prens aquesta decisió i fas una delegació de funcions familiars amb la teva parella, sempre et sents culpable, sempre et sents culpable.
En aquest tema tinc una anècdota d'un despatx de dues directives que s'estaven reunint en un despatx d'advocats amb els seus directius, bla, 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 bla. I llavors elles arribaven a les 9 en punt. I l'altre dia, amb el tema aquest de la corresponsabilitat, diu, em van explicar, pues ara ells arriben a les 9 i mitja i et diuen, és que he estat fent de pare. Ah. I jo pensava, les dues amigues meves companyes em deien, jo pensava, i tots els dies que jo he estat aquí a les 9 del matí, que és que no tinc premi,
exacte.
És a dir, que a sobre, quan participen, sí. Aquesta corresponsabilitat sí. Entre ells s'aplaudeix i es valora.
Sí, sí.
Això ho hem estat fent nosaltres durant molts anys, i no ho hem valorat. Lola, què caldria millorar? Què caldria millorar?
Jo crec que una part important depèn de nosaltres mateixes. És a dir, parlant d'anècdotes, quan jo vaig tindre la meva filla, un dia dic al meu marit, Miguel, ¿sabes a qué colegio va, Julia?
No. Ahí.
¿Sabes cómo se llama la canguro y dónde localizarla? Y era un problema mío.
Clar.
Llavors, immediatament, li vaig posar no sé què...
Tot el per col·legi, escrit, eh?
Tot. Clar, però el problema era meu, també. També. No vull dir que solament...
Clar, que la responsabilitat sigui seva.
No, jo sí que... Jo soc totalment conscient i fan de la corresponsabilitat i tenim que treballar-la. Però també nosaltres tenim que prendre consciència que moltes vegades... sobretot les dones de la meva edat i altres, hem crescut en una dinàmica i quan jo vaig caure al metge, quin era el metge, el telèfon...
És delegar.
Clar.
És delegar.
Clar. I afortunadament ho va encaixar molt bé. I tenim perfectament definides tu això, jo això...
De les funcions, bueno, no? Repartint.
És que tirant a la meva matèria, el Codi Civil Català parla de la corresponsabilitat dels progenitors.
Clar.
I és un tema fonamental a l'hora d'establir les custòdies compartides. Ai, que marxem del tema de la dona.
Doncs ja ho deia, l'Olga, però és que, clar, obres el debat i, clar, surten tants temes. Aquí, en l'Espai Plus Valuadones, avui amb Olga Ortiz, estem, doncs, fent tertúlia amb Àngeles Tejada i també amb la Lola Tudurí. Estem parlant d'aquest lideratge de l'economia i la dona. Per tant, Àngeles, mira, volíem continuar amb aquesta estela, no?, marcada amb el tema d'avui. Tu creus que les dones som la meitat de la població mundial, diguem-ho bé? Caldria que el món empresarial, doncs, fos això mateix, no?, un clar reflex de la configuració de la societat?
A veure, l'ideal seria que el món globalment
clar.
Tingués en compte els valors. el que tothom aportem. No perquè siguem la meitat, que evidentment ho som, sinó perquè realment podem aportar moltíssim a la societat i podem aportar moltíssim amb el món empresarial. Però és veritat que tenim que prendre concretament tenim que pensar si podem acceptar els drets i les obligacions, les dues. Perquè el que no poden és fer-nos un tratge a mida. No pot ser que diguin, mira, com que la dona té que dedicar-se a la llar, que redueixi la jornada, que promocioni exactament igual, perquè no va així el món empresarial. El món empresarial contracten amb una persona que té que desenvolupar una tasca concreta. Per tant, tenim que ser conscients que o deleguem, que és el que dèiem abans, o sigui, és que, a més, la família és dels dos, és donar-los també l'oportunitat amb ells de que gaudeixin de la família. Com no tenen que anar al col·le, aprendre a anar al jardí, a fer les coses amb els teus fills? És que tenen que fer-ho, és que tenen que cuinar, és que tenen que fer tot allò que fem nosaltres d'una forma natural. Però, si no, sempre ens sentirem culpables. Què passa? Que no accedirem als llocs de poder. Dones que ocupin càrrecs d'economia a nivell mundial, hi ha molt poques. Per tant, tenim que donar-nos en compte que l'economia mou el món financer i és la que al final obre camins perquè les dones puguem progressar. Tenim l'obligació de progressar si és el que volem, però evidentment el rol és per tots el mateix. No pot ser un rol per mi perquè sóc dona i un rol per l'home. No pot ser això.
I Àngeles, ara que has dit això, també li vull preguntar a la Lola, aquesta economia mundial amb la pandèmia, com ha afectat especialment a la presència de les dones al capdavant de l'empresa?
Bé, hem donat dos o tres passes o alguns més cap endarrere. Fixeu-se que el 60% a nivell mundial, el 60% de les persones que passen amb fam en el món de forma crònica són dones i nens. El 60%. Les dones en edat de treball, a l'índex de desempleo, és el 77%.
De l'atur.
De l'atur. Insisto, a nivell mundial. Si tornem a Espanya, de tota manera, també hem dat moltes passes enrere. Tant en treball com en igualtat de condicions, la bretxa salarial, hem donat passes enrere, i el tema de la qualitat del treball.
Clar, ara estàs parlant d'aquestes passes, no? Endavant, enrere. Àngeles, avui també et volíem preguntar tu, perquè com es poden combatre, no? Que, clar, escoltem molt, aquests sostres de vida, també anem interioritzant aquests terres enganxosos, no? Que ens limiten tant per dalt com per baix, no? Com podem avançar?
Pues, primer, defenent lo que nosaltres creiem que és just. Mira, a les empreses, sovint, veiem que a final d'any, els homes comencen a plantejar, escolta, per l'any que ve com està la retribució, quin increment hi haurà, perquè mira, vaig desenvolupar això, vaig fer aquesta fita. Les dones sempre esperem que això ho reconeixin, però no ho reclamem. Sovint pensem que tenim dret, però pensem, ja ho veuran, ja m'ho donaran. No, tenim que saber posar sobre de la taula tot allò que creiem que mereixem. Anem a veure, si jo crec que he aconseguit uns resultats com ha aconseguit un company a la meva empresa, tinc el mateix dret de reclamar que tinguin en compte aquella retribució que crec que em correspon. Per tant, això les dones sovint no ho fem. Això és una cosa, ja que sapigué que comercialment tenim que moure'ns en un altre joc. Igual que sabem negociar amb la família, que ho fem molt bé, negociem amb la sogra, els germans, el marit, els nens, que tot estigui en pau, que tot funcioni, tenim que saber reclamar el que considerem que és nostre, si a vegades no ho tenen en compte. Per tant, el sostre de vidre, jo et diria, que només es pot combatre, primer, amb una actitud de treballar amb la mateixa línia d'obligacions que puguin tenir altres persones, vol dir els homes, i que puguem reclamar el que considerem que és just i és dret.
Doncs, parlant
d'aquesta manera, podrem trencar moltes barreres a aquelles dones que realment se les troben. Jo tinc que dir que he sigut directora general durant molts anys i no m'he trobat ni una de barrera, però jo mai m'he comportat com una dona o com un home, evidentment sóc una dona, però he procurat ser un professional i atendre la responsabilitat que m'havien otorgat. I no he tingut, de veritat, ni un gest de que per ser dona m'han tractat d'una altra manera. No vol dir que el meu cas sigui el cas de tothom. Però tenim que defendre el que considerem que nosaltres tenim que fer valer.
I a part de defendre, jo et volia preguntar, Lola, que abans ho comentàvem, la importància del networking, perquè ho hem dit tant l'Àngeles com tu, Lola. Sí. Per què és important aquest networking entre dones o dones i homes?
Sí. És molt important, jo crec que per, en primer lloc, per compartir. Conèixer i donar-nos a conèixer a les demés, als nostres negocis, les nostres activitats, les nostres professions. Per altra banda, per donar-nos suport. Crec que és important.
Per fer xarxa, no?
Clar, perquè imagineu-vos que estic començant una nova activitat i tinc pors i tinc inseguretats. Per exemple, què passa? La possibilitat de compartir aquestes dubtes, aquestes pors, és fonamental. Però també, no ho oblidem, per fer contactes empresarials. No solament podem ser amiques, perfecte, però no és suficient. Si jo tinc una associació de dones emprenedores, vol dir que el nexe comú és el negoci i el lobby. Perquè les dones crec que són molt bones administradores a la nostra economia domèstica i a la nostra economia empresarial, però tenim que transcendir a una economia més global i prendre consciència de la nostra importància i de la nostra força en l'economia general.
Clar, valuoses aquestes afirmacions de la Lola. Si us sembla, ja per acabar, Olga, doncs fem aquesta pregunta final a totes dues, tant a l'Àngeles i a la Lola, perquè ara tu deies, hem de, diguéssim, allargar, no?, fer més gran aquesta mirada, no? Àngeles, què creieu? Us ho pregunto les dues, però Àngeles, te'l pregunto primer tu. Què creieu? Creus que és el més important per poder assolir aquests objectius, no?, que ens fixem en aquesta taula d'avui al Puig Balboa Dones? Hem dit coses doncs, que ens poden ajudar molt, però ara com tenim aquests objectius que ens fixem? Com podem arribar a aconseguir-ho? Què ens recomanaries, Àngeles?
Mira, jo crec que és important tot el que hem parlat avui. Primer, saber si ho volem. Si ho volem, de veritat, tenim que lluitar. No pot ser que tinguem un somni. Tenim que intentar aconseguir que aquell somni es faci realitat. Per una altra banda, el networking que acabem de comentar, fonamental. Tenim que saber que moltes dones estan en la mateixa situació que nosaltres. Per tant, compartir entre nosaltres significa que puguem trobar camins que potser per nosaltres mateixes no trobem. I ser decidides, tenir l'actitud de voler i treballar per aconseguir-ho. I saber que nosaltres valem. Per tant, tenim que intentar demostrar al món que on estan les dones, hi han hagut 5 països amb aquesta pandèmia liderats per dones que s'han sortit molt millor que els països liderats per homes. Per tant, hem pogut demostrar que la dona, quan està en un càrrec de responsabilitat, respon i respon amb tota la contundència que pot necessitar la companyia. Per tant, tenim que defendre-ho.
Uh-huh. Lola, tu també rubriques, tot el que està dient l'Àngeles.
Totalment. I añadiria prendre consciència. Prendre consciència del nostre poder.
Doncs amb aquestes bones reflexions... Ai, Olga, arribem al final ja. Se m'ha passat volant, eh?
Pues a mi també.
Olga, a veure, quines principals... Jo, o sigui, tu t'he vist com la Mireia tota l'estona prenent nota de tot el
jo
que ens
deia
l'Àngeles i la Lola. Quines conclusions podem extreure? Quines has extret tu?
Jo diria que la forma de liderar de la dona és diferent. Això ha quedat clar amb les nostres tertulianes i amb
el que jo he dit. Això ho tenim claríssim.
Que la suma de lideratges, homes i dones, fa que l'empresa sigui més forta, que és un tema de justícia, que les dones directores financeres estan pujant ja en els càrrecs, quan abans eren dones directives en recursos humans. Per tant, estem agafant aquesta economia global que ens deia la Lola i que la dona sap administrar a través de la seva economia domèstica. Sempre hem dit que la dona és qui compra, qui escull el producte. Per tant, fem-nos valer a l'economia global. A més, el període de maternitat maternitat, que això és veritat que s'ha dit i és una realitat, dificulta l'accés i fa que les dones arribem a partir dels 40 en determinades limitacions. Doncs això no hauria de ser així. Les empreses han de prendre mesures per facilitar a la dona aquesta maternitat i trobar-se una altra vegada en el seu lloc de treball, perquè si no estan perdent talent femení. I perdre talent femení és perdre's una part de la societat molt, molt important, que és la dona. Per tant, hem de defendre que és just que els homes defensin els seus sous, però nosaltres també hem de defendre els nostres sous. Hem d'anar cada any a fer un briefing i dir: jo he treballat, he fet això, he fet allò, i vull més diners. Som dones, som empresàries, parlem de diners.
Doncs moltíssimes gràcies, sí, ja, José. Moltes gràcies, Olga Ortiz, per aquestes conclusions que hem extret avui del programa. Ángeles Tejada, moltíssimes gràcies, i a la Lola Tudurí per haver estat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Salutació a la Mireia, sí, que de ben segons estiguis cridant. I hola, ha estat un plaer, que moltes gràcies.
Un plaer, Mercè.
Vinga, que nosaltres ho deixem aquí, tanquem l'espai de Plusvalua Dones, però continuem avançant al matí. Reduïsta el petit aturada, pregària de l'Àngelus, ens posem al dia i amb més continguts.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.